és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Us heu parat a pensar mai quantes joguines teniu? Si feu l'esforç de pensar-hi una estona, segurament us adonareu que en teniu moltíssimes. I si les comenceu a comptar, segur que us en deixeu alguna, perquè des de ben petits que n'heu anat acumulant, oi que sí? De fet, és gairebé impossible que sapigueu quina va ser la primera joguina que vau tenir, perquè quan éreu nadons ja us en devien regalar alguna per tenir-vos entretinguts. Vés a saber en quin calaix deu estar guardada, si és que encara ronda per casa. Quantes bones estones que passem jugant! I a més, segur que més d'un cop us heu adonat que amb el joc heu après alguna cosa, fins i tot sense voler. No trobeu que és meravellós, això?
Avui us parlarem d'una dona que va descobrir una cosa sorprenent. Era mestra, i un dia, després de dinar, va veure com els infants jugaven amb les engrunes del menjar que havien caigut a terra. Resulta que en aquell centre no hi havia cap joc ni una sola joguina. Aquella pedagoga va veure que, a través del joc, els alumnes podien aprendre moltíssimes coses. Ella mateixa va començar a fabricar petits objectes perquè els infants hi poguessin jugar i així poguessin desenvolupar noves habilitats i absorbir nous coneixements. La nostra protagonista d'avui va ser una dona molt intel·ligent, amb moltes ganes d'ajudar els nens i les nenes més necessitats. Una dona que va fer història quan va crear el seu mètode d'aprenentatge, que va transformar l'escola i que encara es fa servir en molts centres. Avui us parlarem de Maria Montessori.
Quan va néixer ara fa poc més de 150 anys, li van posar Maria Tecla Artemisia. El seu pare, Alessandro Montessori, treballava al Ministeri de Finances d'Itàlia i la seva esposa, Renilde Stoppani, era mestressa de casa. Però com que provenia d'una família força culta, la mare de la Maria era una gran amant dels llibres. Va ser ella qui va transmetre a la menuda la passió per llegir i aprendre coses noves. La família va viure a la ciutat italiana de Chiaravalle fins que la Maria va fer 3 anys. Aleshores, es van traslladar a Florència per un canvi de feina del pare i 2 anys després es van mudar a Roma pel mateix motiu. Quin tip de voltar, oi?
La petita Maria era força espavilada, però de petita es va encomanar de la rubèola i durant els primers anys va haver de faltar a l'escola temporades llargues. Però de més grandeta es va apassionar moltíssim pels estudis i també pel teatre. Quan tenia 14 anys, va tenir sort. Feia poquíssim que les diferents parts d'Itàlia s'havien unificat en un sol país i el nou govern va voler impulsar l'educació. A Roma es va obrir un institut públic només per a noies, la Reial Escola Tècnica. La Maria va ser una de les 10 primeres estudiants que hi van anar i va treure unes notes excel·lents.
Enhorabona, filla meva. Estem orgullosos de tu. Ja veig que t'agrada això d'estudiar.
Sí, pare. M'encanta aprendre coses noves.
Perfecte, doncs. Ara et prepararàs per ser mestra.
Ui, no. A mi el que m'interessa és la biologia i les matemàtiques.
I ara? No. No en conec cap de dona científica. L'única carrera respectable per a una noia com tu és la de mestra, i no se'n parli més.
Ho sento, pare, però no entenc per què les noies hem de tenir unes possibilitats tan limitades. Jo no vull ser mestra, i no ho seré.
És clar, heu de pensar que en aquella època l'ensenyament que rebien les nenes era força masclista. Les ensenyaven a llegir, a escriure i a comptar, sí, però també a cuinar, a cosir i a cuidar els més petits. No era la mena de matèries que la Maria estava desitjant ensenyar. Per sort, la seva mare li va fer costat. Si el pare era caparrut, elles dues ho van ser més. Ella tenia clar que volia ser metge, però no la van deixar, perquè no tenia el diploma d'institut necessari. Però aquell entrebanc tampoc no la va aturar. Es va matricular a la Facultat de Ciències i 2 anys després es va poder canviar els estudis de medicina.
Aleshores no estava ben vist que una dona fos metge i la Maria era l'única noia de la classe. Els nois aprenien anatomia amb cadàvers, però a ella no la deixaven participar en el grup perquè ho consideraven un escàndol. La pobra havia de fer aquestes pràctiques tota sola de nit. Malgrat tot, la Maria es va treure la carrera quan tenia 26 anys. Tot just va ser la tercera dona italiana que es llicenciava en medicina. Després, es va especialitzar en neuropsiquiatria, o sigui, en els trastorns mentals provocats per malalties del cervell.
I ara què, Maria? A treballar de metge?
Doncs no puc.
Per què?
Perquè vivim en una societat tan masclista que no em deixen entrar al registre de metges i, per tant, no puc exercir la professió.
Però si has tret molt bones notes, ets de les més ben preparades de la teva promoció.
Els sembla un escàndol que un home malalt s'hagi de despullar davant d'una dona, per molt metge que sigui. En canvi, a l'inrevés no hi ha hagut mai cap problema, oi?
Ostres, quin just!
Aquells problemes per poder fer la seva feina van obligar les primeres metgesses d'Europa a buscar-se una altra ocupació. S'havien de resignar a treballar de mestres, una feina que estava molt per sota de les seves capacitats i la seva qualificació. La Maria va entrar a treballar a l'Institut Psiquiàtric de la Universitat de Roma, però no la van agafar com a psiquiatra, sinó com a mestra. Havia d'atendre els nens amb trastorns mentals. I sabeu què va passar en aquell institut? Que el director era un home jove i ben plantat i molt agradable. La Maria se'n va enamorar, però ell estava compromès amb una altra noia. Tot i que li va prometre que la deixaria per casar-se amb ella, no ho va fer. I no tan sols això, sinó que va deixar embarassada la Maria i aleshores se'n va desentendre.
En aquella època, ser mare soltera estava molt mal vist i li hauria suposat molts problemes. Així que la Maria va haver de prendre la decisió més difícil de la seva vida. Va deixar el seu nen a una família perquè el cuidessin i ningú no va saber mai que havia sigut mare. Uns anys després, quan els pares de la Maria ja eren morts i el nen tenia 14 anys, el va anar a buscar i se'l va endur a viure amb ella. Li va dir que era la seva mare, però no ho va dir a ningú més. A la resta del món els va dir que era un nebot. Ho van guardar en secret i només després de la mort de la Maria es va descobrir la veritat.
Però no ens avancem tant. Tornem al moment en què la Maria havia trobat feina atenent els infants amb discapacitat intel·lectual a l'Institut Psiquiàtric de Roma. En aquella època, el que es feia amb aquestes persones era tancar-los en un centre, donar-los calmants i medicaments perquè no donessin guerra i poc més. Tenir-los apartats de la societat, vaja, perquè no fessin nosa.
Això ha de canviar. No pot ser que els tingueu aquí tancats com si fossin animals en gàbies.
Has d'entendre, Maria, que per aquests casos no existeix cap tractament. Bàsicament perquè no s'han trobat les causes dels seus trastorns.
Doncs la pedagogia d'arribar allà on no arriba la medicina. Em penso que se'ls pot arribar a educar d'alguna manera. N'estic convençuda.
Un dia, la dona que els cuidava li va explicar que els petits jugaven a terra amb les engrunes que els queien mentre menjaven. La Maria els va observar amb atenció. Després va aixecar la vista per observar el lloc i es va adonar que era normal que els nens s'avorrissin, perquè en aquell centre no hi havia ni una sola joguina. Maria Montessori va analitzar la situació d'aquelles criatures desafortunades i va meditar la manera com podria ajudar-les.
Em penso que tinc la solució. Què se t'ha acudit? Estem fallant en la manera d'educar-los. Tal com deia, més que un problema mèdic, les discapacitats intel·lectuals són un problema pedagògic. Aquests infants no els podem parlar de coses abstractes. Necessiten tocar les coses i palpar els materials. D'aquesta manera, aniran entenent-ho tot. Què vols dir? Que si els escrius en una pissarra 2 + 3 = 5, no entenen què els estàs dient. Però si els dones 2 trossets de fusta i després els en dones 3 més, Aleshores veuen els 5 trossets junts i entenen que aquí hi ha hagut una suma.
La Maria va tenir la idea de preparar als nens i les nenes un ambient molt agradable. Estava convençuda que una educació especial els ajudaria moltíssim. Es va assabentar que 2 metges francesos ja havien desenvolupat un mètode per ensenyar infants amb aquests problemes i van a París per estudiar-lo. De tornada a Roma, la van convidar a impartir un cicle de conferències per als mestres sobre l'educació de nens amb discapacitat intel·lectual. A partir d'aquells cursos, es va crear l'Escola Estatal d'Ortofrènia, o sigui, d'Educació Especial, i la van nomenar directora.
Durant els 2 anys que va dirigir aquesta escola, va entrenar els mestres en els mètodes especials d'observació i educació d'infants amb discapacitat intel·lectual. Més tard, ella mateixa es va dedicar a treballar directament amb els nens i les nenes. Treballava des de les 8 del matí fins a les 7 del vespre i no feia mai vacances. Tenia un gran respecte pels infants i, gràcies a la seva gran capacitat d'observació, podia reconèixer què necessitava cadascun per aprendre amb més facilitat.
Preparava materials personalitzats per a cada infant i s'asseia a treballar amb ells i elles, un per un. D'aquesta manera, els alumnes van poder aprendre a llegir, escriure i explicar-se. La gent ho va veure com un miracle, perquè no havien cregut mai que aquests infants tinguessin la capacitat d'aprendre. Els èxits de la Maria van ser resultat de la confiança que els va donar i també de les oportunitats que els va oferir perquè treballessin segons les seves possibilitats. Els treballs i el pensament de Maria Montessori es van difondre a altres ciutats i països d'Europa, i ella es va començar a fer famosa arreu.
Estic convençuda que el mètode que he fet servir amb aquests infants també funcionarà molt bé amb els que no tenen cap discapacitat.
N'estàs segura?
Del tot.
En aquella època, a Itàlia, hi havia molta gent humil, de classe treballadora. Els fills dels obrers no començaven l'escola fins als 6 anys. Fins a aquella edat s'estaven a casa i a les famílies se'ls feia difícil cuidar-los, perquè havien de treballar. Hi havia un organisme que volia millorar les condicions de vida dels barris pobres i el seu director es va posar en contacte amb la Maria. Volia que organitzés escoles infantils dins de les cases.
Es tractaria que els nens ja comencessin a aprendre coses abans dels 6 anys. Com ho veu?
Ho veig necessari. I també em sembla una bona oportunitat per demostrar que el meu mètode funciona amb tot tipus d'infants.
Doncs farem una prova pilot. Per on comencem?
Pel lloc on sigui més urgent. Pels barris més pobres, on la canalla té la desgràcia de passar més temps abandonada pels carrers que dins d'una llar.
D'aquesta manera, el 6 de gener del 1906, es va inaugurar la primera Casa dels Nens, al barri romà de Sant Llorenç. Els infants, que eren més de 50, tenien entre 3 i 6 anys i tots pertanyien a famílies ben pobres i sense cap educació. Allà, la Maria, que ja tenia 36 anys, va posar en pràctica la seva idea. Estava segura que els seus mètodes d'aprenentatge aconseguirien que els infants desenvolupessin la seva personalitat de manera sorprenent. I així va ser.
Dins del mateix edifici on vivien els infants, la Maria els va preparar un ambient molt cuidat. Els mobles eren petits, adequats a la mida dels alumnes, i va elaborar diferents materials perquè aprenguessin a llegir, a escriure, a explicar-se, a mesurar i a conèixer les figures geomètriques. En acabar les classes, els materials es guardaven en un armari alt. Però un dia, quan va arribar, va trobar que els nens ja havien triat cadascun el material que els venia més de gust i estaven treballant silenciosament i ben concentrats.
L'han agafat ells mateixos, Maria.
I com s'ho han fet, si eren allà dalt?
Doncs s'han enfilat amb cadires i taules per poder-hi arribar. Vols que els cridem l'atenció?
No cal renyar-los. Això és meravellós. Ho veieu? Ells mateixos ens estan dient que volen aprendre. Hem de fer mobles que estiguin al seu abast, que puguin agafar el que vulguin sempre que vulguin.
Quan Maria Montessori acabava la feina amb els infants, meditava sobre el que havia observat durant el dia i anotava tots els seus descobriments en un quadern. Gràcies a la seva gran capacitat d'observació, va descobrir que els materials atreien els nens I també va observar que, en acabar la feina, els infants estaven satisfets i feliços i que gaudien del repòs. Aquells nens i nenes petits, que a l'inici eren tímids i plorosos, es van obrir i van aprendre molt gràcies al seu mètode. Aquelles experiències van ser la base no només d'un mètode d'educació, sinó d'una filosofia de vida.
Després d'aquell èxit es van obrir altres cases dels nens arreu. I el 1907, la Maria va publicar el seu primer llibre, on explicava la pedagogia que aplicava. Els 3 anys següents va fer una pila de viatges amb tren, avió i vaixell per tot el món, fent conferències sobre el que havia descobert. Finalment, el 1910, va enllestir el llibre on explicava el seu mètode amb tots els ets i uts. El mètode Montessori explicava que els infants es desenvolupen millor en un ambient preparat amb cura i on els mestres respecten l'autonomia, la iniciativa i la capacitat d'escollir dels alumnes.
Jo penso que cada nen ha de ser el seu propi mestre.
I aleshores els mestres què han de fer?
Acompanyar-los en el camí d'aprendre. Han de donar a cada infant l'oportunitat de desenvolupar les seves capacitats per ell mateix i amb els altres. La creativitat sorgeix de la llibertat.
Que potser vols crear genis?
No pas. El que vull és ajudar cada infant a esdevenir més humà, més equilibrat i més independent. Les intel·ligències són múltiples i hem de respectar el ritme d'aprenentatge de cada nen i cada nena.
La voluntat de la Maria de cuidar els infants amb el seu mètode d'aprenentatge va desencadenar una onada d'admiració per la seva obra a tot el món. El 1911, el mètode Montessori es va convertir en el sistema oficial d'ensenyament a Itàlia i a Suïssa. Els llibres de la Maria de seguida es van traduir a diferents idiomes. Només a Rússia en van aparèixer 5 versions diferents. I a més, es va obrir una escola Montessori als Jardins Imperials de Sant Petersburg per als nens de la família reial i de la cort. També es van establir centres en llocs tan llunyans com el Canadà, Xile, la Xina i el Japó. A Barcelona, la primera escola Montessori es va obrir el 1912.
El 1924 va tenir una entrevista amb Benito Mussolini, el primer ministre italià, que poc després va governar el país com a dictador feixista. Mussolini li va oferir suport oficial i molts diners per estendre el seu mètode. Era molt calculador i pensava que seria una bona jugada tenir aquella educadora famosa tot el món a favor seu. Al principi, la Maria va acceptar l'ajuda i gràcies a això va poder obrir moltes escoles noves i omplir-les de material. Però quan el govern va dir que tots els infants havien de fer la salutació feixista a escola i va voler enrolar els nens als seus grups paramilitars, la Maria va trencar relacions amb el dictador.
M'heu utilitzat. No en vull saber res més, ni de Mussolini ni del feixisme.
No ens pots donar l'esquena. T'hem ajudat i t'hem donat molts diners per poder obrir escoles.
M'heu enganyat. Vosaltres us serviu de l'escola per adoctrinar els joves. Els voleu entrenar perquè obeeixin les vostres ordres i no pas perquè pensin i siguin lliures. Els voleu convertir en instruments de guerra i no en persones de pau. Em feu fàstic.
Era el 1934 quan el dictador va fer tancar totes les escoles Montessori d'Itàlia com a venjança. I la Maria va haver de fugir del país d'amagat i amb documentació falsa. Quan sortia d'Itàlia amb el seu fill, un policia de fronteres la va reconèixer i es va adonar que la documentació que li mostrava era clarament falsa. Però va donar la casualitat que aquell soldat era un antic alumne de l'escola de nens abandonats que ella havia dirigit feia anys i en guardava tan bon record que la va deixar fugir. Si l'hagués retingut, l'haurien afusellat.
Gràcies. M'ha salvat la vida.
Vostè me la va salvar a mi quan jo era una criatura. Que tingui molta sort, senyora Montessori.
Gràcies, gràcies, gràcies.
Els darrers anys de la seva vida van estar plens d'activitat. Viatjava constantment d'un país a un altre perquè Europa era una olla de pressió i poc després va esclatar la Segona Guerra Mundial. Maria Montessori va treballar sempre per promoure la cultura de la pau, per la qual cosa va ser nominada 3 vegades per rebre el Premi Nobel. Després d'una vida dedicada a treballar pel benestar i el desenvolupament dels infants, Maria Montessori va morir el 1952 als Països Baixos, al costat del seu fill. Tenia 81 anys.
Els seus seguidors van aixecar un monument en honor seu. Sobre la seva tomba van escriure: «Prego als nens estimats que tot ho poden, que s'uneixin a mi per construir la pau entre les persones a tot el món». Maria Montessori va observar les necessitats dels nens i les nenes i va crear un nou model d'aprenentatge que s'ha estès a tots els continents. Les seves idees encara són vàlides i encertades. De fet, és molt possible que molts dels que ens esteu escoltant hàgiu treballat a l'escola amb el material que ella va desenvolupar. Una dona que va treballar sempre per ajudar tots els nens i nenes, sobretot els més necessitats. Una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Maria Montessori, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus per a 3CAT.